una nova edició del programa Entre Tots, un programa que parla de temes relacionats amb la discapacitat. En el programa d'avui, el Toni Puparelli ens donarà els resultats d'una enquesta de la població activa entre dones amb discapacitat. Molt i molt interessant, les dades. Per altra banda, la Toga, amb la Soledad Martínez, fa unes reflexions molt interessants sobre la dona i la discapacitat. La Pilar, als fogons de la Pili, ens porta avui una recepta molt, molt sucosa. Però, Carme, quin serà el tema del dia?
Doncs, Alberto, com que estem a la Setmana de la Dona i el Mes de la Dona, i celebrant i reivindicant el 8 de març, doncs, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres dediquem el tema del dia a dona i discapacitat. Perquè fixa't, bueno, això tu ja ho saps, no? La discapacitat som el col·lectiu més discriminat i que patim més desigualtats per sobre de qualsevol altre. Això és així, és una realitat. En general, les dones a la població som el 50%. Doncs mira, en el col·lectiu de la discapacitat som el 60%. O sigui, la discapacitat té majoritàriament cara de dona. Per tant, hem de dir que no hi ha polítiques d'igualtat de gènere sense les dones amb discapacitat. Per tant, s'han d'abordar la interseccionalitat, les polítiques d'igualtat i la necessària relació amb la discapacitat. Perquè, ja ho sabeu, les dones amb discapacitat també en som dones. Per cert, Alberto, avui dijous a Argentona, al Maresme, entre tots, celebrem una jornada de discapacitat i feminisme. Allà també estem parlant clar de la nostra problemàtica i de la discriminació. Per tant, companyes, dones, alcem el vol, som-hi!
Doncs molt bé, Carme. Doncs sense més dilació, comencem el programa d'avui. I bé, comencem amb el tema del dia, que no pot ser un altre, com ja hem anticipat al sumari, que el Dia de la Dona. Hi qui diu que és el Dia de la Dona Treballadora, però jo penso, hi ha alguna dona que no treballi? Que cobri per treballar és una altra cosa, però portar una casa no és un treball. Aguantar el marit no és un treball. Tirar endavant a la canalla no és un treball. No, poca broma. La dona mereix no un dia, sinó una reflexió profunda, i per això avui tenim una companya, una convidada especial a la qual vull presentar i saludar d'una manera molt i molt i molt efusiva. Montse García, bon dia.
Hola, bon dia, Alberto.
Moltes gràcies per atendre la trucada Entre Tots.
A vosaltres.
I bé, com nosaltres som una entitat regida i presidida per una dona amb majúscules, doncs serà ella qui condueixi l'entrevista. Carme Garrido. Hola, què tal?
Què tal? Aquí seguim, aquí estem.
Un mes, això que parlant tu, eh?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Trobo a faltar.
Molta gent pensarà que estem un dia, un mes sense fer res, tocant-nos els nassos.
Què
però
va,
no és veritat,
va.
No és veritat. Hem fet molta feina. Però bé, com això, sembla que ens fem autobombos sempre, veritat, Carme?
Oh, és que si doncs, no us ho fem nosaltres...
Exacte, el que farem ara serà doncs, parlar i reflexionar sobre el Dia de la Dona amb la Montse García. Endavant, Carme.
Molt bé, doncs per començar, gràcies, Montse, per acceptar la trucada, com diu l'Alberto, i la invitació per participar aquesta tarda a l'Espai d'Entre Tots.
No, gràcies a vosaltres, al contrari, és un plaer.
Bueno, per qui no conegui a la Montse, la Montse García és dona, és inconformista, és lluitadora, és activista social reconeguda, és agent social i membre de la Junta Directiva de la Federació ECOM i amb molts anys d'experiència i de trajectòria, sobretot en l'àmbit associatiu i veïnals a Barcelona. I en aquest sentit, Montse, fa pocs dies vam poder compartir aquest acte tan històric i tan fantàstic a l'Ajuntament de Barcelona. Se li va fer entrega a la Federació ECOM per 50 anys de trajectòria la medalla d'or al mèrit cívic. Tu, que portes molts anys a treballar en ECOM i coneixes a molts històries, què ha representat això per ECOM?
Carai, el primer de tot és això. Moltes gràcies també doncs, per les felicitacions, no? I també de cop i volta m'he sentit com gran de dir, ostres, igual ja també porto com molt de temps, no? Perquè sembla que no, però el temps passa passa volant, no? L'altre dia clar, doncs, que jo crec que penso que ja són 15 anys, no? Bueno, per mi personalment penso que és un reconeixement de molta gent, de moltes entitats, treballant molt, durant molt de temps, no? I durant també com el millor que té, no? Que és el seu temps personal, no? Perquè realment és com si cal néixer des de, no? Fa més de 50 anys. Però clar, des de moments molt de base, no? I per mi doncs això no només representa, no? El reconèixer molt treball, però també moltes aventures i desventures, crec que com totes les entitats, no? A una ciutat tan gran com a Barcelona, no? Però també el reconèixer, no? De moltes persones que es van citar aquell dia, moltes que ja no hi són, no? Però que per mi van ser com els grans mestres, que jo penso que no hi ha màster ni formació comparable, no? A compartir experiències amb persones, no? En aquest cas, no? A treballar en l'accessibilitat al costat de la Maria José Vázquez, no? Allà el Benito Durán, que per mi van ser com els dos grans mestres, que també van ser medalla d'honor, no? Que a vegades també se'ns oblida, no? Te van tenir un reconeixement. Sí, sí. I de les persones que hi havia, també. Jo sempre vull posar molta èmfasi, no? Avui que també parlarem del tema de dona i discapacitat, no? Qui hi havia? Hi havia la Rita Granada, que també va ser una de les dones molt rellevants, no? Aquest treball de l'accessibilitat en ell físic. No hi era, però estava la Fanny Llorenç, no? A nivell d'auditiu, no? I altres companyes, no? Com la Raquel Soto, no? O la Rinda Rodrigo, l'Anna Collado, no? Que també eren companyes molt joves, no? Que van marxar massa d'hora. I, bueno, ja m'emociono, no? Però, sobretot, penso que això, no? Que ha sigut, no? Com fruit, no? De treballar en xarxa, no? En moviments veïnals, com comentaves, no? De l'àmbit de la mobilitat, de defensa del dret a l'habitatge, no? És a dir, per mi també és un reconeixement aquest canvi d'estratègia dels darrers anys, no? I creure'ns molt el que nosaltres sempre defensàvem, que les polítiques de discapacitat havien de ser transversal a totes les àrees de l'Ajuntament, no? I el que va comentar la de Colau, va ser com, esteu a tot arreu, no hi ha cap lloc on no hi fossin, no?
Que això, va arribar, no? L'ànima, això de que vagi pels barris i es vagi trobant els col·lectius de la discapacitat.
Sí, però no només pels barris, sinó de dir, no? Que estem a mobilitat, habitatges, és allà, més enllà de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, no? El fet de bueno, no? Tot i això, jo sí que voldria acabar aquest punt comentant que per mi, vull dir, va ser molt emotiu, no? el dia de la medalla, però crec que a vegades el millor reconeixement és que les coses es facin. No? Això ho tinc com molt clar, no? Hi ha aquests dies que també hem pogut veure, no? Que ja avança a la Unió dels Tramvies, que també vam estar com molt ficats amb aquesta reivindicació de millora de la mobilitat sostenible a l'àrea metropolitana, doncs al final, no? Quan veus que les coses es fan, per mi és com el millor reconeixement de la nostra feina, més enllà de la medalla, que també, no? Però el que agraïm i volem és que les coses es facin.
Lo pràctic, el que necessitem.
Sí, exacte,
també.
Sí, sí.
Molt bé. Molt bé, doncs, i per tu personalment, perquè em consta que tu portes 15 anys treballant, sobretot en temes de mobilitat i d'accessibilitat. De fet, bueno, hem coincidit moltes vegades treballant i a banda també del tema feminisme i de gènere, no? I també has estat reconeguda a nivell de Barcelona el teu mèrit, sobretot a la involucració que tu tens en el moviment veïnal i de mobilitat a nivell de Barcelona, no? I
sí,
sort que el que tu comentaves abans, que com està obrint aquells últims anys, i la veritat és que s'està sortint de l'àrea metropolitana, que ja està bé, que ja era hora, perquè són moltes les entitats i moltes les persones amb discapacitat que estem a comarques, i la veritat és que d'aquesta bona feina que s'ha fet a Barcelona, que se vagi estenent. Què ha significat això per tu?
Clar, per mi és això, no? També com no sé com dir-ho, com l'afiançament, no? D'aquesta manera de treballar nova, més en xarxa. Vull dir, per mi també la medalla és compartida, no només fins i tot amb l'equip tècnic, les entitats i les persones de l'EDCOM, sinó amb totes aquestes entitats, no? Altres maneres d'organitzar-nos, no? La plataforma Carrers per Tothom. També significa, no, que clar, de la mateixa manera que l'Ajuntament es atorgava la medalla, nosaltres vam denunciar l'Ajuntament el primer recurs, no, contenciós que vam fer per l'ordenança de terrasses, no? I per això, per mi, és com, bueno, no, com aquest reconeixement de que hi ha moltes, no, com deia, aventures i desventures, no, darrere d'aquest no, quotidià que no es veu, no, que en aquell dia fem, no, com molts discursos més com políticament correctes, no, però després ens trobem, te'n recordes quan va passar no sé què, quan vam liar, no, i que hi ha hagut moments que ens hem hagut de plantar també, no, pel fet de que el procés participatiu doncs, no era com volíem, no, doncs és, bueno, aquest valor. I no sé, ja et dic que per mi va ser com... El que ha significat per mi, sobretot, era el reconeixement històric, no, de molta feina, de moltes persones. Jo només feia que pensar que ja crec que m'ho estava ofegant amb la mascareta. Era un plan de, o respiro o lloro, les dues coses no, no les puc fer. Sí, sí. Però això, molt record de moltes persones, no? I molta consciència de que soles, o sigui, totes sumem, però que la transformació sempre, sempre és col·lectiva, sempre. Això és el que significa per mi.
Molt d'acord. Molt bé, Montse, doncs entrem directament ja al tema del dia que ens involucra a totes dues i a moltes companyes i a molts companys, la discapacitat i el feminisme. Estem a la setmana i al mes del Dia de la Dona i en quin punt consideres que les entitats de la discapacitat respecte al feminisme, les desigualtats ara per ara són molt grans, no? Però quins aspectes consideres que hem d'incrementar les entitats?
Bueno, jo crec que per començar hem de tenir, no? hem de ser molt conscients, encara que no ens agradi, no? En quin punt estem, no? I és que jo crec que fins i tot encara ens fa por fer servir la paraula feminisme entre les entitats, no? Que sembla com una cosa molt radical, no? Però al final és que és la idea radical, no? de reconèixer-nos, no? com a persones. És a dir, que comença a haver-hi, no? aquest reconeixement de la desigualtat de gènere dintre de l'àmbit de la discapacitat, però costa molt, molts cops, no? Sovint no? hem d'anar amb dades que ho demostrin, no? perquè només es veu la discapacitat. Per tant, fins i tot a vegades em qüestiono, no? si la resta dels companys, homes, ens veuen com a dones, no? quan hi ha aquesta negativa, no? a reconèixer aquesta discriminació múltiple. Sí que hi ha, no? com més moviments, no? els darrers anys veiem, no? que cada cop més, no? a xarxes i tant, no? les dones amb discapacitat organitzant-se, però a mi el que em sabria greu, no? És que això acabi sent una cosa que es diu el purple washing, no? que és com el rentat de cara, no? No, només fent coses pel 8 de març, corrent, corrent, no? I la resta de l'any, no? la igualtat doncs no existeix, no? I això, no? que sembla que tot ho impulsem també des de espais no mixtes, perquè, bueno, això no ens acabem trobant en grupets de dones per veure com ens ho fem per tirar-ho endavant, no? Tot i això, penso que, no? de coses a repensar i de treballar, a mi fa molta por aquest concepte de doble discriminació, només doble. Perquè, no? I l'altre dia que estàvem a la presentació de llibre, no? Interseccionalitats, de la Maria Rodó Zarate, no? Prenia molta consciència, no? de que és cert, no? Que les dones amb discapacitat estem oprimides per aquestes dos eixos, no? Però sí que és cert, no? que hi ha molts més eixos d'opressió que també ens poden travessar, no? com a dones amb discapacitat, lesbianes o trans o migrades, racialitzades, etcètera, no? Sense caure, no, en aquestes olimpiades de la discriminació, penso que fins i tot, no, quan parlem de conceptes o fer servir feminisme, la paraula feminisme o això, no, de prediscriminació, hem d'anar molt en compte perquè estem negant altres discriminacions que podem patir les pròpies dones del col·lectiu i el que pateixen les altres dones i que nosaltres podem estar exercint, no? Per tant, crec que des de les entitats cal tenir un compromís ferm, no, perquè són canvis, són transformacions que són estructurals, que això no es tracta de fer un manifest el dia 8 de març, no? que cal transformacions que són més profundes, no? des de l'empoderament de les pròpies dones, però també des del qüestionament de les relacions de poder existents també dintre del propi teixit associatiu. No? Per tant, jo he recollit aquí una sèrie de propostes, si vols te les dic, així de carrerilla. Per mi la primera, no, és el tema del canvi, la governança i el funcionament intern com a entitat, no? que això amb la Carme ho hem parlat molt, no? de com incorporar l'ètica de les cures al funcionament de les entitats, no? i els moviments socials, que siguin més horitzontals, no? i el coneixement i la pràctica estiguin més compartida. I a partir d'aquí també, clar, el més bàsic és que el més bàsic de que ens queixem que estem invisibilitzades, però és que des de les entitats anem recollint els indicadors de gènere del que fem. És a dir, quan algú s'inscriu a alguna activitat, mirem si són homes, dones o persones no binàries. Clar, per això des de lo més bàsic, no? El tema dels indicadors.
Sí, sí.
De mirar també què fan, on estan, no? Les dones amb discapacitat, quins rols desenvolupen, si la seva paraula té el mateix valor, no? La seva experiència, no? Eines, no? I van a dir bàsiques, però no són bàsiques, no? Els temes plans d'igualtat, no? Aquesta mirada interseccional.
Ara ja són imprescindibles, no bàsiques, són imprescindibles.
Sí, són imprescindibles, però clar, hem de tenir en compte, per exemple, que les entitats més petites no estan obligades a tenir-los,
yeah.
No? I més si no tenen equip tècnic, doncs, clar, que amb això s'ha de fer, no? El tema també de l'acompanyament. Més enllà de ser projectes potser específics, no? Per erradir aquestes desigualtats, no? I capgirar aquests rols. Molt de treball amb la base social, no? A vegades amb espais no mixtes, no? Perquè necessitem aquest suport entre iguals, aquests espais de solidaritat. Mm-hmm. Com a federació, penso que també és el treball amb les entitats federades, no? Mm-hmm. Jo crec que totes les transformacions van de baix a dalt. Per tant, si no treballem bé amb la base social i amb les entitats federades, els canvis no es fan, no? Farem
no
manifestos
fan.
El 8 de març i ens quedarem ja supercontentes i ja està, no? I ja està l'any que viene, vinga, ja està. No, fins al 25 de novembre, perdó.
Sí, sí. Vale? Amb això no hi ha prou, amb això no avancem.
Ja està, no?
Avancem.
I aquí dues coses més, no? El tema de l'enxarxament, no? No només dintre del col·lectiu, sinó amb la resta de moviments feministes i altres entitats i òbviament, no? A partir d'aquí, la incidència política, però també apuntava des de la manera, des d'aquesta transversalitat. És a dir, crec que a vegades, no, quan es vol treballar per la igualtat de gènere, un debat que també hi havia era com, vale, només hem d'estar fent incidència, no, a les regidories d'igualtat o hem de treballar, no, la igualtat, no, a la resta de les regidories, no, com traspassa això. I l'últim que he apuntat era això, no, també el repensar també les masculinitats.
I tant. I creus, per exemple, aquestes matisos que sempre assenyalen, no? El paternalisme, la invisibilitat, l'angelització, que a mi m'agrada mencionar-ho molt, de les dones amb discapacitat, són les principals barreres que ens afecten o n'hi ha d'altres? Jo crec que penso que aquestes tres són molt fortes. Què en penses tu?
Home, jo crec que sí, no? Però jo n'he posat una altra més. De fet, hi ha alguna que li he donat una volta. I li he posat, bueno, des de la part de la invisibilització, és a dir, per mi ja no és tant una invisibilitat, no? Sinó una invisibilització, no? Que a vegades també patim dintre del propi sector i dintre del propi col·lectiu, no? Però també des de fora, no? No comptar-nos, no? Als espais, no que es facin debats sobre el tema de les cures, si tots cuidadores i no hi siguem, que sembla que, no? Que ens comptin com si fossin mobles o no se sabe què. I després un dels altres conceptes que penso que s'ha d'anar molt, molt, molt en compte i recullo una frase que va dir una companya, l'Andreina de Terrassa, no? Que ella deia, que passamos de ser superheroïnes a supermierdes. Amb això que vull dir. Ojo també, no? Amb el concepte aquest de superwoman, que també se'ns ha vengut, no? Que les dones amb discapacitat ens hem d'esforçar el doble o el triple o no sé què per demostrar que som capaces, que mereixem els nostres drets, que havia de ser ja intrínsec de nosaltres, que no sé què. I en relació al tema del paternalisme i l'angelització, també em qüestionava, no? Si no es tracta també de posar en valor aquesta diversitat de coses, no? Qüestionar la norma, és a dir, ens veuen com a àngels o potser ens veuen, no, com a persones no desitjables que no desitgem, no? És a dir, per què no hi ha aquesta angelització? No? Qui ho ha decidit i que al final...
Quin interès hi ha darrere, no? A vegades...
Clar, quin és l'interès de dir, bueno, esto no, tot el que se surt d'allò...
De l'estàndard, no?
De l'estàndard, que no existe en realitat.
Exacte.
No? Li posem una sèrie d'etiquetes, no? Per tant, crec que sí que hi ha, no, aquests idearis, però que a més hem de tenir en compte que reflecteix, és a dir, aquests valors que tu comentaves, Carme, al final, es reflecteixen a tot arreu, a tots els entorns, a totes les polítiques públiques, és a dir, no se'ns té en compte per què, perquè és que no se'ns considera com a dones, partint des d'aquest punt,
aquí
ja tenim el primer problema, no? Que no se'ns considera dones.
Sí, perquè se'ns qüestiona com a mares, com a dona sexualment. Vull dir, és que, en canvi, per una altra banda, a la vessant de la violència hi ha un abús excessiu cap a la dona per la vulnerabilitat de la pròpia discapacitat. Aleshores, clar, per això sí. depèn molt la mirada, no?
Sí, jo crec que a vegades a mi no m'agrada molt, tenim molt debat amb això, amb aquest tema de la vulnerabilitat. Sí. Per mi una cosa és la vulnerabilitat com a éssers humans, no? I l'altra és quan les persones estem en una situació de vulnerabilitat. Sí. És a dir, i aquí no enganxarem el tema assistència personal, no, com a eina bàsica, no, de l'empoderament de determinat perfil de dones que necessiten, no, més res de suport, que són les que més violència pateixen, també per poder no caure i sortir, poder-se emancipar, no? Llavors, la dona és per si mateixa vulnerable o acaba estant en una situació de vulnerabilitat deguda a la desigualtat no per sistema que s'està patint, no? Econòmica, habitacional, de suport, de cures, clar, és que si ho ajuntes tot, aquí tens el resultat.
Uh-huh. Escolta, i una miqueta per acabar una miqueta en positiu, quins canvis més destacables trobes positius en la línia a seguir cap a avançar cap a la igualtat, no? Quins canvis ja s'han produït? Què hem fet de bo o de positiu des de la entitat? Cap a on hem de continuar?
Clar, jo veig aquí molt, primer, la presa de consciència, no? Jo cada cop més, no? Ja amb vosaltres, no? Aquest minigrupet que hem fet de dones diverses, no? Jo crec que el pas 1 és aquesta presa de consciència, no? Aquest contacte, no? Aquest enxarxament que també ens facilita no? Aquesta part, no? Interactiva de online, no? Uh-huh. I a partir d'aquí també fins i tot reconèixer la pròpia història del feminisme des de la discapacitat, no? Que tenim, no? Amb molt de carinyo la Soledad Arnau, la Marita Iglesias, no? Carme Riu, és a dir, reconèixer que ja venim d'un lloc i després que cada cop més estem, no? Generant discursos, no? L'Helena Prous cada cop escriu més, no? Des d'aquesta vessant més queer, no? Tenim companyes també joves amb discapacitat que estan, no? A l'àmbit acadèmic, no? És a dir, s'estan començant a actuar a diferents nivells i fins i tot, no? Estem desenvolupant projectes, no? Urbanisme feminista, on amb les companyes de Col·lectiu.6 doncs ja s'està com treballant des de diferents vessants en aquest sentit, no? Més enllà de l'àmbit laboral, amb el projecte de donar-se el vol. Jo crec que sí que estem actuant. L'únic que fins i tot cal posar en valor el que estem fent, no? Mm. Perquè si no, no anem fent, però tampoc no d'això. I organitzar-nos. Jo crec que al final també és un tema d'organitzar-nos i anar mica a mica, no? I més enllà del 8 de març i o un 25 de novembre.
Molt d'acord. Doncs, Montse, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer tenir-te en l'espai. Alberto, em sembla que volies dir alguna cosa.
Sí, volia dir una cosa, i és que, sí, homes que escolteu el programa, ens hem de posar tots al racó de pensar i meditar una mica per el que hem parlat, el que han parlat la Carme i la Montse, que penso que part de la responsabilitat és nostra. I dic responsabilitat no pas culpes, perquè la culpa és passiva, la responsabilitat és activa. Sí, i crec, sí, que hem de donar un pas endavant perquè tot això canviï.
Sí.
I bueno, jo, si em permeteu, em declaro un home feminista. Sí. No sé si em permeteu.
Amb aquesta línia. Amb aquesta línia anava a dir jo, no? Vull dir que el feminisme és per tothom, no? Que també ens allibera les dones, però també allibera els homes, no? D'aquests patrons tòxics, no? Sota els quals ens han educat. Per tant, jo crec que el feminisme és el camí i la manera de fer també.
Doncs molt bé, potser us deixo una pregunta a l'aire, no cal que la contesteu. Què sou meus més, dones o persones amb discapacitat? Aquí ho deixo, perquè això seria fruit d'un altre programa. Potser, Montse, et tornarem a convidar.
Vale, encantada, perquè això té molta xitxa, eh?
I tant que la té. Bueno, Carme, gràcies. No marxis, perquè en tu tenim...
No, seguim amb el programa. Seguim. Gràcies, Montse, una abraçada.
Merci, adéu.
Fem un glupet de música i continuem aquí entre tots. I continuem amb la secció del Toni Poparelli, l'altra economia, que avui ens parlarà dels resultats d'una enquesta sociolaboral que s'ha fet amb dones amb discapacitat. Moltes dades, però totes elles molt interessants.
Hola, amics i amigues. Aquests dies, al voltant del Dia Internacional de les Dones, En el tema de la discapacitat, fem focus a una enquesta publicada recentment, a finals de l'any 2021, enquesta feta als anys 2019 i 2020, feta per part de CEMUDIS, Confederació Espanyola Estatal de Dones amb Discapacitat. Aquesta associació és una confederació, ha fet una enquesta a 10.153 dones del territori nacional, compreses Catalunya, amb edats compreses entre els 16 i els 65 anys. El principal nucli el que conformen les dones entre 36 i 55 anys, amb una representació del 60% de la mostra. En relació al tipus de discapacitat, un 68% té la discapacitat física i o orgànica i arriba a aquest percentatge, va augmentant amb l'edat. Un 41% tenen un percentatge de discapacitat reconeguda, al voltant del 40%, entre el 33 i el 44, i aquest reconeixement és definitiu per al 78% dels casos, sent una variable que va augmentant també amb l'edat. A la mostra, un 33% dels estudis, una tercera part, tenen estudis d'educació primària o similars, mentre que un 25% ha cursat estudis superiors, universitaris, sent més freqüent les dones amb discapacitat física i orgànica i discapacitat sensorial. Pel que té a veure la situació laboral, entre la població enquestada hi ha un 66% de taxa d'activitat, vol dir que un 66% de les persones amb dones amb discapacitat es declaren que tenen disponibilitat per poder treballar. Una altra cosa és que aconsegueixen la feina i una altra que no. Un 35% d'aquestes 66%, un 50%, el 35%, tenen una feina, mentre que el 31% es troben en desocupació, desocupades. Del conjunt d'anàlisis realitzats respecte a la situació laboral, es conclou que existeixen una sèrie de variables que afavoreixen l'activitat laboral entre les dones amb discapacitat. L'edat arriba a les majors tasses d'activitat entre els 26 i 45 anys. Pel nivell superior de formació es transformen en major tassa d'empleo, normalment tenen una tassa de més gran. La discapacitat sensorial, encara que també la física i orgànica, són les que més activitat registren. El grau de discapacitat, els graus més baixos, afavoreixen l'obtenció d'un empleo. Feines més de baixa qualificació són més freqüents en persones amb dones amb discapacitat. La discapacitat sensorial, encara que també la física i orgànica, són les que més activitat registren. Els graus de discapacitat, els graus més baixos, afavoreixen l'obtenció d'empleo, com hem dit. Un 26% de les dones enquestades tenen reconeguda una incapacitat per treballar. Dintre l'anàlisi del treball de les dones amb discapacitat, és important destacar el paper de les associacions i institucions per facilitar trobar un lloc de treball. El 23% ho van fer a través d'aquests organismes vitals. En relació a la part de la mostra que es troba en situació de desocupació, destaquen un 17% que mai han tingut una feina, sobretot en la població més jove, menors de 25 anys, que normalment estan fent formació. Per això, però, posa de manifest la dificultat d'incorporar-se al mercat laboral. El 76% dels casos estan immersos en un procés de búsqueda activa del ple o volen treballar, una altra cosa és que no aconsegueixin, i utilitzen els mitjans més tradicionals, el sistema públic d'empleo, els portals digitals, etc. Però també recursos específics com els serveis d'empleo d'entitats amb persones amb discapacitat. I és el canal de comunicació també a través del qual s'ha fet l'enquesta, i és normal que hi hagi una forta participació en aquest tema per trobar la feina. A més, la pròpia discapacitat es veu com la principal barrera per no trobar treball. I a més grau de discapacitat, més dificultats per trobar una feina. La situació econòmica personal de les dones amb discapacitat, amb uns sous molt baixos, per sota dels 900 euros, en la majoria dels casos, en molts casos, amb un percentatge molt baix, arriben a tenir empleos de càrrecs de direcció o de nivell a les empreses, encara que hi ha algunes, el part tècnic, però sobretot tenen de ser ocupació, treball domèstic no remunerat, etc. I que moltes tenen poques prestacions socials, fa que un 46% dels casos enquestats no poden fer front a una despesa imprevista de més de 650 euros. Si tenen una mitjana de sou molt baixa, doncs difícilment podran fer front a això. I tampoc poden permetre anar de vacances un cop a l'any el 37%. Això vol dir que hi ha molta marginalitat en el món de les dones amb discapacitat que estan molt en risc d'exclusió social, no? D'exclusió, de pobresa i de patir situacions severes d'aquest món i altres també. La discapacitat, quant a la mobilitat i assistència sociosanitària, comporta un 46% dels casos. Dificultats per realitzar activitats de participació social, sobretot per dones amb discapacitat mental i sensorial. També són importants les dificultats de desplaçament fora de la llar. Un 43% diu que de les dones amb discapacitat diu que tenen problemes, principalment la discapacitat física. Davant les dificultats, les cures informals són molt importants. El 50% gairebé de dones amb discapacitat rep ajuda d'un familiar. Això vol dir que també la dependència dels familiars per atendre aquesta a les persones, a les dones amb discapacitat de l'entorn familiar. L'ajuda professional només representa un 16% dels casos, sobretot en dones amb discapacitat intel·lectual i mental. També està present la major grau de discapacitat. La falta de problemes d'accessibilitat per les dones amb discapacitat es fa més palesa en els elements relacionats amb l'entorn, sobretot per poder sortir de la llar i la vivenda adaptada, etc. Així es fan especialment accessibles els itineraris urbans, l'accés als serveis públics, el transport públic, afectant en major mesura les dones amb discapacitat física i orgànica i també sensorial, ceguesa, sobretot ceguesa, etc. Quant a l'autonomia i relacions personals, en aquesta enquesta, la discapacitat influeix en la falta d'autonomia per presa de decisions que afecten directament a l'estil de vida. Destaca la falta d'autonomia per poder escollir el lloc de treball, amb un 23% dels casos que assenyalen aquesta. Encara que també hi ha altres qüestions vitals sobre les que no disposen d'autonomia, com on viure, què estudiar o la seva decisió de maternitat, de tenir o no tenir fills i quan, etc. La discapacitat intel·lectual i també la mental són les més limitants a l'hora de poder exercir la llibertat de decisió sobre una persona, sobre la mateixa persona. En relació amb personal, les dones encastades troben dificultats en les relacions amb persones desconegudes, un 35% tenen alguna dificultat, i també dintre de l'entorn laboral quan es tracta de càrrecs superiors, un 36% les relacions amb els jefes, etc., un 36%. De nou, són les dones amb discapacitat intel·lectual i mental les que més han reportat trobar-se en dificultats en les seves relacions interpersonals. Pel que té a veure els serveis sanitaris i socials, del conjunt de serveis per persones amb discapacitat disponibles, els més rebuts per les dones són les relacionades amb la salut física i emocional, en concret les cures metges i sanitaris, un 41%, i l'atenció psicològica, un 66%. El servei, lògicament, està relacionat amb el tipus de discapacitat. Per exemple, les dones amb discapacitat física i orgànica són les que fan més ús dels serveis de rehabilitació, mentre que les dones amb discapacitat mental són les que més utilitzen l'atenció psicològica. En quant als recursos socials, un 42% de la mostra diu participar de manera activa en alguna associació o entitat. També ho fan de manera menor freqüent, el 21%. Les dones amb discapacitat intel·lectual són les que més participen activament en una entitat d'aquest perfil, un 60%. No obstant, és important tornar a indicar que aquesta variable s'ha pogut veure sobredimensionada per utilitzar les associacions com a canal per fer l'enquesta, encara que és prou significativa en 2.000 i pico persones, dones. Coneixement de noves tecnologies per part de persones de dones amb discapacitat, com utilitzar l'ordinador, un smartphone, programes informàtics, etc., és majoritari entre la població encastada. Només un 5,4 ha dit que no coneix res al respecte. Les discapacitats intel·lectuals i mentals són més limitants en el coneixement de les noves tecnologies, per tant, són les que més reporten no conèixer-les o tenir un coneixement molt bàsic. Una altra variable que descriu el perfil de les dones discapacitades amb menor coneixement de la tecnologia és la situació laboral. Així, les dones jubilades o estan prop de la jubilació, com els que tenen un treball domèstic no remunerat, són les que menys coneixen les noves tecnologies. Però, així tot, hi ha més d'un 50% de les dones encastades fan un ús diari de les noves tecnologies. O sigui, l'utilitzen principalment per comunicació, xarxes socials i oci, i són més freqüents amb els usos de tipus professional, també com la búsqueda d'empleo o com a eina de treball, que també hi ha molts llocs de treball que utilitzen noves tecnologies, les tecnologies d'ordinadors, noves, però ja porten molts anys a nosaltres. Perquè té a veure la discriminació, en sentit discriminació per motiu de la discapacitat, reconeix haver patit el 57% de les dones encastades. Això és un percentatge molt important, en sentit discriminades d'alguna manera. Percentatge que no es donen en altres col·lectius, com la raça, la religió, la cultura, etc. En l'entorn social, així com a l'àmbit laboral, generen més situacions de discriminació, llocs on hi ha desconeguts o càrrecs superiors, que s'ha vist abans que tenen més dificultats de comunicació. Per altra banda, un major grau de discapacitat genera més situacions de discriminació. També destaca el grup de dones amb discapacitat mental per ser les més discriminades, les que més discriminades han sentit en els entorns. No obstant, la discriminació només es tradueix en un 15% de les denúncies. La por de la denúncia, a no prendre com algo important, que sigui algo important aquestes situacions de discriminació, només han denunciat un 15% dels casos. Una acció que no val la pena per denunciar, els motius més argumentats per les dones que no han denunciat. I per últim, quan té que veure la violència, el 27,4% de les dones enquestades reconeix haver patit algun tipus de violència. Un 27%, això vol dir més d'una de cada quatre dones reconeixen haver patit algun tipus de violència. No hi ha diferències significatives en quant a l'edat. En canvi, reconeix una major tassa de violència entre les dones en estudis superiors, curiosament, segurament tenen més formació i saben el que és una situació de violència, i altres o no els hi poden fer i reconèixer què és això, no? Que marca, com hem vist, la caracterització sociodemogràfica, la situació laboral i el nivell d'ingressos. Persones amb nivell d'ingressos més baixos i amb una formació més baixa tenen més risc o pateixen més situacions de violència o d'assetjament. Per tant, les dones que tenen un treball amb rentes més altes són les que menys violència han viscut. En relació al tipus de discapacitat, són les dones de discapacitat mental les que diuen en major mesura haver viscut algun tipus de violència, un 43%, déu-n'hi-do quina xifra tan gran. Però, a l'altra banda, una major tassa de violència també s'associa a majors percentatges de discapacitat. Això és important. Pel quan té que veure a l'univers de l'enquesta, i acabem amb això, 7 de cada 10 dones tenen discapacitat física i orgànica, la discapacitat sensorial un 15%, intel·lectual un 15% també i mental un 17%. El 17% de les dones enquestades tenen dos o més tipus de discapacitat. I les discapacitats múltiples més freqüents combinen discapacitat física i orgànica amb discapacitat sensorial, amb un 6%. En quant als sous, a la remuneració, el 41% tenen un sou inferior als 900 euros. Vol dir, a prop d'un 50% tenen... Mentre que el 38% diuen guanyar entre 900 i 1.500, i el 14% senyala una remuneració superior als 500 euros. El tracte social i el tipus de discapacitat determinen la retribució salarial. Les dones més joves, el salari és menor. El 52% de les dones que tenen 16 a 25 anys cobren menys de 900 euros, mentre que en les majors de 55 aquest percentatge és del 47%. Les dones amb discapacitat intel·lectual o mental tenen, pel general, salaris més baixos. El 60% de les dones amb discapacitat mental i el 70% de les dones amb discapacitat intel·lectual perceben una remuneració inferior a 900 euros, gairebé sempre llindant el salari mínim, en aquest cas 900 euros, el salari mínim als anys 2019 o 2020, quan es va fer l'enquesta. Mentre que les persones amb una discapacitat física o orgànica, aquest percentatge baixa al 38%. A major grau de discapacitat, major és el percentatge de dones amb una remuneració inferior. El 54% de les dones amb un grau de discapacitat del 66% o més tenen una remuneració menor de 900 euros. Mentre que les dones amb un grau de discapacitat més baix, aquest percentatge és del 40%. Aquestes dades són el recull de l'enquesta aquesta que s'han publicat. Aquí no entrem a fer anàlisis del per què o no. Posem les dades del resum de fet que s'ha fet d'aquesta enquesta, que, com dic, ha estat recollida i feta pel FEMUDIS, la Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat. I fins aquí la meva aportació en el dia d'avui. Una salutació ben forta i una abraçada a tothom. I feliç dia de la dona treballadora.
La nostra companya Soledat Martínez ens fa unes reflexions entorn a la dona, reflexions en les quals nosaltres no podem estar més d'acord.
Bona tarda a tothom. Hoy voy a empezar confesando algo. Estaba el otro día tranquilamente en casa y quería hablar sobre legislación y mujer, quería centrarme en cosas positivas que se han conseguido. Tenía la televisión silenciada delante de mí y leí así de reojo un titular. Dos mujeres asesinadas en 24 horas. Y os tengo que reconocer que todo lo positivo que quería resaltar en la sección, pues se me vino como muy, muy abajo. Así que os voy a traer una reflexión. Para todos los que creen que la lucha feminista no tiene sentido porque ya se ha conseguido, y cito literalmente, mucha igualdad, decirles que ni mucha ni poca, que la igualdad o es real al 100% y es igualdad, o no es nada. O que también se dice que únicamente se pretende dañar a los hombres, que es algo del pasado, también decirles que hay muchos hombres feministas que luchan por la igualdad y mujeres machistas que perpetúan el estereotipo de la mujer inferior. Por lo tanto, el machismo también afecta de forma negativa a muchos hombres que no encajan con su estereotipo de hombre y sufren su efecto. Claro que sí, esto no es cuestión de mujeres ni hombres, es cuestión de igualdad entre seres humanos. Dicho esto, os propongo que hagamos un viaje en el tiempo. Una especie de regreso al futuro, pero sin el DeLorean, pero ya me gustaría, pero sin el DeLorean. Y vamos a viajar desde 1995, pasando por 2004, 2007, pero no nos vamos a quedar en el 2022. Vamos a viajar al futuro. Así que acompañadme, que subimos. Empezamos por 1995. La ONU, en la cuarta conferencia mundial, reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, de desarrollo y de paz mundial. Lo vuelvo a repetir. La violencia contra las mujeres impide que haya paz mundial. Ahora que tenemos una guerra tan cerca y están todos los informativos hablando de ella, tengamos en cuenta que la violencia impide la paz mundial. Y además menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y es la ONU la que hace en ese año, en el 95, la primera definición técnica del síndrome de la mujer maltratada, que consiste en las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de las condiciones socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situando a la mujer en una posición por debajo, o sea, subordinada al hombre. Y se manifiesta esta subordinación en los tres ámbitos básicos de relación de las personas, que sería el maltrato en el seno de las relaciones de pareja, la agresión sexual en la vida social y el acoso en el medio laboral. O sea que tú tienes pareja y tienes riesgo de sufrir maltrato, sales a la calle y tienes riesgo de que te agredan sexualmente y cuando estás trabajando, pues que te acosen. Eso dice la ONU, nada más y nada menos. ¿Qué hacemos aquí en España desde el 95? Esperamos hasta el 2004. Y en el 2004 hay una ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Estamos en 2022 y juzgad vosotros mismos. ¿Se ha conseguido una protección integral real contra la violencia de género? Me temo que con el titular que os he dicho antes, no se ha conseguido. Así que seguimos viajando. Llegamos al 2007 y hablamos de lo que conocemos todos como la Ley de Igualdad, pero que realmente se llama Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad, y aquí ya se añade efectiva de mujeres y hombres. Esta ley, por tanto, no solo marca unos objetivos, sino que además diseña unos instrumentos para que a futuro hacer que esa ansiada y justa igualdad entre seres humanos, que es lo que somos todos, sea efectiva. Integra el principio de igualdad en la política de educación, en el ámbito también de la educación superior, por supuesto, en la creación y producción artística e intelectual, en las políticas de salud, información, deporte, desarrollo rural, etc. Hago especial hincapié en el derecho al trabajo, en igualdad de condiciones, la igualdad de trato de oportunidades en el ámbito laboral y la igualdad y conciliación, algo que está en boca de todos hoy día, 2022. Estamos todavía hablando de que la conciliación no ha conseguido ejercerse de forma igualitaria. Y esto viene de 1995 pasando por 2004 y 2007, no salgo del 2022. Esto todavía no se ha conseguido. Y ahora sí viajamos al futuro y vamos a hablar de inteligencia artificial. Y os preguntaréis, ¿y esto, la inteligencia artificial, qué tiene que ver? Pues tiene que ver, y mucho, y grave. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está creada por algoritmos y estos algoritmos están reproduciendo el sesgo de género. ¿Cómo lo hacen? Pues porque los algoritmos necesitan una base de datos históricos y acaban utilizando datos históricos que tenían un sesgo de género. Os voy a poner un simple ejemplo. Un hombre y una mujer que cobran exactamente lo mismo y que tienen el mismo dinero en el banco ahorrado, si la inteligencia artificial da una tarjeta a cada uno de ellos, el hombre tendrá un límite de gastos en esa tarjeta 10 veces superior al que tiene la mujer. Eso está ocurriendo hoy en día, ¿eh? Y lo peor es que estos algoritmos y esta inteligencia artificial va a futuro, no se queda en el 2022. Por lo tanto, perpetúa el machismo y reproduce los sesgos de género que estamos que se están ejerciendo ahora en la sociedad, pero en la inteligencia artificial. Es algo gravísimo, porque estamos haciendo que los niños se eduquen creyendo en la igualdad, en la educación superior también, pero sin embargo estamos creando inteligencia artificial que discrimina a la mujer directamente. Tiene sesgos de género. ¿Estos sesgos de género serían sencillos hacerlos desaparecer? Pues sí, técnicamente son muy sencillos hacer que desaparezcan. Pero claro, hay muy, muy poquitas mujeres todavía trabajando en inteligencia artificial y ellas son las que se están encargando de intentar cambiar técnicamente estos sesgos de género. Pero son muy pocas, así que se necesita que el resto de hombres que trabajan en inteligencia artificial sean conscientes y vayan haciendo desaparecer estos sesgos, que no se reproduzcan en algoritmos y no acaben limitando los gastos o dando 10 veces más gastos al hombre que a la mujer, porque es espeluznante, la verdad. Y como este programa trata siempre de discapacidad, a la gente que le gustan las películas de terror y las novelas de terror, les voy a recomendar una lectura, porque a mí me ha asustado muchísimo leer esto, así que os invito a leer el informe del CERMI sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. En él se dice que la prevalencia de discapacidad es mayor entre mujeres que entre hombres, así el 19,2% de las mujeres puede sufrir una discapacidad frente al 12% de los hombres. Y yo me pregunto, si se supone que las tareas peligrosas, los trabajos más físicos, las profesiones de riesgo, que se han ejercido históricamente por hombres, como bomberos, policías, gruistas, albañiles que están en un andamio, aunque se incorporen ahora a mujeres, han sido históricamente ejercidos por hombres, ¿cómo puede ser que tengamos las mujeres una tan mayor tasa de discapacidad? Pues aquí viene el CERMI y nos dice exactamente lo mismo que decía la ONU en el 1995, lo mismo. Que tenemos un menor estatus económico y social de las mujeres y niñas con discapacidad, que existe una violencia de género que mata 4 veces más mujeres con discapacidad que sin ella, que deja secuelas a otras que le provocan una discapacidad de por vida y unas prácticas nocivas y discriminatorias por motivo de género. Yo os voy a poner un simple ejemplo. Una chica joven que empieza y se enfrenta en una ciudad industrial o en un pueblo industrial, se enfrenta al mercado laboral por primera vez, se va a encontrar que muchas veces, cuando llegue a la fábrica de turno, le dirán que trabaje durante un tiempo antes de ponerle de contrato y exigirá ese contrato durante tiempo, pero muchas veces, por desgracia, ese contrato no lo va a conseguir. Por lo tanto, está trabajando en B sin querer hacerlo. Mientras tanto, un hombre de su edad, un chico de su edad, encontrará un trabajo y seguramente le pondrán de alta y tendrá un contrato legal bien pagado o con sus seguros y con su cotización para el día de mañana poder cobrar una pensión. ¿Qué ocurre? Que si esta chica encuentra a su pareja y se junta y tienen hijos, esta chica va a ejercer de madre y va a seguir trabajando en B si puede. El empresario le va a ofrecer, esto es real, está sucediendo ahora, igual que sucedía hace 25 años, le va a ofrecer subir el trabajo para que lo haga en casa y así pueda criar a los hijos, tener el trabajo en casa y hacerlo todo de forma más cómoda, ¿no? Y lo que hace es que esta chica está trabajando para ganar 2 euros, se pasa 15 horas, está atendiendo a su familia y no está cotizando para el día de mañana. Así que el día de mañana tendrá una pensión miserable, que seguramente será no contributiva. Mientras tanto, si le pasa algo en la relación y se quiere separar, se dará cuenta que si sale de ese ambiente en el que el hombre tiene el contrato legal y es el que cobra mayor sueldo, se va a estar desamparada y va a ser una persona en riesgo de exclusión. Por lo tanto, se va a pensar mucho más el tener si necesita irse, el irse. Eso es lo que significa menor estatus económico. Eso es lo que significa violencia de género. Y las prácticas nocivas y discriminatorias son la trata de seres humanos que se ceba con las mujeres y niñas con discapacidad y las discriminaciones por motivo de género, que todos conocemos. No voy a añadir nada más. Lo único que voy a decir es que los hombres ejercen profesiones de riesgo, pero nacer mujer, nacer niña, es en sí una profesión de riesgo que además tiene que enfrentar, que tiene que hacer frente a la familia, frente a sus amigos, frente al trabajo, a todos los ámbitos de su vida. una profesión de riesgo que cargará desde la cuna hasta el día en que se muera. Eso es lo que ocurre y eso se está perpetuando incluso con la inteligencia artificial. No os voy a dar mayor cifra que decir que aproximadamente 600 millones de mujeres y niñas tienen discapacidad y el 80% de estas mujeres tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de sufrir violencia sexual. Esto es un libro de terror. Esto está pasando. Esto no ha terminado y todos y todas y todes tenemos que luchar por la igualdad, porque todos somos seres humanos y todos la necesitamos. Un saludo desde Alicante. Cuidaros todos y todas y nos vemos o nos escuchamos la próxima vez. Espero que con noticias mucho más agradables.
Bé, i arriba la secció amb més gust d'aquest prova d'entre tots. El Fogons de la Pili. Pili, què has pensat de preparar-nos en dies com avui?
He pensado que a lo mejor os apetecía hacer unas sardinas en escabeche. Teniendo en cuenta que estamos de cara a la Semana Santa, es una, como una comida que apetece comer. Bueno, no sé, a mí me pasa. Entonces vamos a deciros primero los ingredientes, que si es posible tenerlos todos a mano, se hace muy fácil todo. Os explico. Primero, comprar las sardinas, si puede ser que sean grandes. Mejor que las pequeñas porque las espinas, ya sabéis, luego hay que quitarlas y se enredan mucho. Aceite de oliva, un vaso de vinagre, un vaso de agua, una cabeza de ajos, tres o cuatro hojas de laurel, pimienta negra en grano, tres o cuatro cucharadas de pimentón picante, sal, tomillo, orégano y harina para rebozar. Se lavan bien las sardinas. Yo les quito la cabeza y la tripa. Más que nada porque me gusta que estén bien limpitas. Se ensalan un poco y se rebozan en poco harina. Un poco solo, que vean solo la harina un poquitín y se rebozan y se ponen en el aceite, se fríen en aceite. Y las reservamos en un recipiente que luego pueda ir al fuego. El mismo aceite, si no tiene demasiada harina y si no la cambiamos, se ponen los dientes de la cabeza de ajo machacados sin quitar la piel. Cuando empieza a bailar, agregamos el pimentón. Le damos vueltas para que no se queme y si hace falta separamos del fuego. Echamos también los granos de pimienta, el tomillo, el orégano, las hojas de laurel y entonces incorporamos el agua y el vinagre y dejamos cocer unos minutos para verter sobre las sardinas. Si el recipiente no se puede poner al fuego, dejar que cueza unos minutos más. Y si no, pues tranquilamente lo podéis poner ya en la nevera, o sea, echar sobre lo que es el escabeche, echar sobre las sardinas y meterlo al recipiente, ponerlo en la nevera y ya está. Se sirven frías y a comer. Están riquísimas.
Bé, amb les sardines de la Pili hem acabat el programa d'avui, dedicat íntegrament a la dona. Dona amb discapacitat i sense, perquè ella ha de ser la protagonista de cada dia de les nostres vides. Abans d'acabar, vull enviar una salutació cordial, una abraçada simbòlica però plena de sentiment als homes i dones d'Ucraïna que conjuntament amb els nens i nenes han de patir aquesta terrible aberració que és la guerra. Una guerra absurda com totes les guerres. Bé, i amb aquest amargor d'un temps difícils, posem punt i final al programa d'avui, recordant que entre tots, per cert, seguiu-nos a les nostres xarxes socials perquè trobareu el dia a dia de la nostra entitat i, com deia, res més, recordar que entre tots no busca oients, que el que busca són còmplices. A reveure, companys.